Les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, entre 1309 i 1311, tornava a residir a París, on ensenyava a la Sorbona, escrivia frenèticament i lluitava contra l'averroisme universitari, en el qual proposava exactament el contrari de l'holisme, la separació entre la filosofia i la ciència per un costat i la fe per l'altre. A finals d'aquest darrer any escrigué el poema Lo Concili, previ a l'inici del Concili de Viena, al qual va participar, i preparar la Petitio Raimundi in Concili Generale ad Acquiendam Terram Santam, en el qual reitera les seves velles demandes sobre la fundació d'escoles de llengües, la unificació de les ordres de cavalleria per crear un exèrcit capaç de conquerir Terra Santa i diverses propostes morals concordants amb la seva art. El concili acceptà fundar els col·legis i organitzar una croada que seria dirigida per Felip el Vell. Llull s'adonà aviat de que res d'això acordat en el concili es duria a terme, i una vegada conclòs, el retornà a Mallorca, on caigué malalt i dit el seu testament el dia 20 d'abril de 1313.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca, on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els dissabtes a les 9 del vespre, espais de saviesa a temps de diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Till you spend half your life. Què tal, amigues i amics? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà, aquest espai que emetem, doncs, de fet, cada dia al voltant de 11:45 del migdia, no més de 7 minuts, és el que dura, 7, 8, i que els dissabtes, quan són les 8 del vespre i fins a les 9, recopilem, posem els espais que s'han emès de dilluns a divendres un darrere l'altre, i això sí, els encadenem amb bona música. Aquesta setmana, amb música protesta, amb cançó, amb missatge, i és que hem dedicat el Compromís Ciutadà a parlar amb Arcadi Oliveres, i concretament a recordar què va suposar aquella caputxinada de tot just ara fa 50 anys. Per començar amb la cançó protesta, ho hem fet amb Bruce Springsteen i aquest tema que es diu Born in the USA, una cançó que es pronunciava claríssimament en contra de la guerra del Vietnam.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Aquesta setmana amb Arcadi Oliveres, professor d'Economia aplicada a l'Autònoma, encara, no? Arcadi,
de moment, fins al mes de setembre, que sembla que ens jubilaran, doncs encara sí.
Ah, sí? Però m'imagino que el que no et jubilaran és de l'activisme i del món de la lluita.
No, de cap manera, això és connatural a la mateixa vida i s'ha de seguir molt temps, si es pot, per raons de salut, esclar.
Molt bé. Avui parlarem d'això, de tota aquesta trajectòria carregada d'anècdotes, de batalletes. Avui tenim l'Arcadi Oliveres, aquesta setmana el tindrem per parlar d'això, de batalletes, però perquè n'hi ha una d'important, és una efemèria de 50 anys de la caputxinada, i per tant, bé, algú que això ho va viure de prop, doncs sí que ens aportarà el seu testimoni. Abans de tot, però, Arcadi, també deies que és un any de moltes celebracions, de molts aniversaris.
Bé, suposo que, esclar, tothom té el seu, però sí, en aquest moment m'agradaria, a part d'aquesta memòria de la caputxinada de la que has parlat, que això seran 50 anys, fer referència a que també el mes de juliol d'aquest any celebrarem el 40è aniversari d'una cosa que m'estimo molt, que es diu la Marxa de la Llibertat, que és una acció que es va fer per les terres de Catalunya, per tant, el 76, si fa 40 anys, per intentar traslladar en el món rural allò que estava bastant assentat a Barcelona i a l'àrea metropolitana, que era l'Assemblea de Catalunya, amb aquell famós lema de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, que tanmateix havia corregut poc per les comarques. Vam intentar fer unes marxes de diferents punts de Catalunya, amb punt final al monestir de Poblet, que van ser prohibides per l'autoritat competent, que en aquest moment es deia Manuel Fraguer i Barri, que va permetre que això no es fes, el qual encara va animar més la concurrència en aquesta acció, i perquè eren moltes detencions, molts calabossos, però en tot cas, d'això en farà 40 anys, a començaments de juliol, i també ho podrem recordar. I crec que també ara, el mes d'abril, no sabria dir-te quin dia, seria bo recordar els 30 anys de la campanya anti-OTAN, del famós referèndum sobre l'OTAN que es va fer, després de l'entrada sobtada que va fer l'estat espanyol a l'OTAN, doncs amb el govern d'en Carlos Sotelo l'any 81, va arribar el govern de Felipe González, que havia promès, i no ho va complir, sortir de l'OTAN, llavors va convocar un referèndum més o menys plebiscitari, i aquí també ara voldria la pena fer memòria.
I després també, al llarg de la conversa que tinguem amb tu aquesta setmana, també et preguntaré per una altra, que no és una xifra rodona, sinó que és un 42, però ja t'ho preguntaré en el seu moment.
En el seu moment ho diràs.
Anava a dir, Arcadi, la caputxinada, que això, de fet, és l'excusa que ha portat a que xerrem. Clar, vull dir, això fa 50 anys, aquí Servidor no estava ni projectat. O sigui, no,
suposo,
no,
sí.
No estava ni projectat. N'hi ha uns quants que ho hem llegit i que sabem de què va simplement a partir de documents escrits i gràfics, però si tenim algú que ens ho explica i que en aquells moments no era un projecte, sinó que ja existia, doncs millor. Què va ser la caputxinada, Arcadi?
Bé, la caputxinada va ser una reunió de les assemblees d'estudiants de la Universitat de Barcelona. Pensem que en aquell moment els estudiants estaven organitzats, com tantes altres accions polítiques del franquisme, amb sindicats falangistes, franquistes, digui-li com vulguis, el qual en el món universitari es deia SEU, Sindicat Espanyol Universitari. A nosaltres no ens agradava, com tampoc agradaven els treballadors, tenir un sindicat oficial, i vàrem pensar que amb els temps que corrien, ja començaven a córrer algunes voluntats de llibertat en aquells anys, doncs que valia la pena crear el nostre propi sindicat. Ho volíem fer-ho amb el recinte universitari, es van convocar les assemblees que cada facultat tenia, però també l'autoritat competent, en aquest cas, ens ho va prohibir. I aleshores, com tantes vegades ha passat, fins i tot hi ha una magnífica pel·lícula de Llucio Oliva que parla dels santuaris que l'Església va oferir al franquisme. En aquell moment l'Església va oferir el convent, l'Església concretament, els caputxins de Sarrià, en boca del seu provincial, el pare Joan Botam, que encara és viu i ben actiu, doncs van obrir la porta del convent a que aquesta assemblea prohibida civilment se celebrés en aquell escenari de la sala d'actes del convent dels caputxins de Sarrià. L'acte es va celebrar en presència d'estudiants, en presència de professors, en presència de figures insignes de la vida cultural catalana. Recordo la Maria Aurèlia Capmany, recordo en Joan Oliver, en Pere Portavella,
Salvador
Espriu, altres que...
Xirinacs, Obiols, Soltura...
Ui,
escolta, tens, xuleta, memòria,
tens més memòria que això, que estaven...
No, memòria, tu tens memòria, jo llegeixo, digues, perdona.
Doncs no, estudiants, intel·lectuals, professors, i la cosa va acabar una mica com allò que se sol dir el Rosari de l'Aurora, perquè la policia va encerclar el convent dels caputxins i aleshores va demanar que si es volia sortir, se sortís entregant el carnet d'identitat, la gent es va negar a sortir, no jo, que vaig sortir, i no pas per voluntat pròpia, sinó que tenia el pare molt greu amb un infart i estava obligat a anar a cuidar-me una mica d'ell.
Vas haver de donar el DNI?
Naturalment, sí.
Vas haver de donar el DNI?
Jo vaig, com els altres companys, el vaig haver d'anar a recollir al cap d'uns dies a Via Laietana. Sí. Però sempre m'ha sabut una mica de greu aquesta sortida fugaç, perquè és veritat que vaig assistir a l'acte de constitució del sindicat, és veritat que vaig anar a la caputxinada, però també és veritat que no vaig conviure amb els tancats els dos dies següents fins que es va produir la sortida. Per tant, un petit frustrament o frustració, no sé com s'ha dit, que em queda, en el ben entès, que ho vaig fer raonablement i conscientment. Ara, va ser molt interessant el que va passar dintre, també va ser molt interessant la solidaritat que es va moure des de fora i de quina manera això va significar quelcom que també havia anat sorgint en altres àmbits. Recordem la creació doncs, de comissions obreres, de la qual em penso que fa pocs mesos també van celebrar el 50è aniversari aquí a l'Església de Sant Medí, no gaire lluny d'on estem ara nosaltres, la parròquia de Sant Medí, que també va ser un moment en què l'Església va acollir la creació d'aquests sindicats.
Tindrem temps de parlar de tot això i de moltes altres coses. Un nom que parlava ara del sindicat oficial, Rodolfo Martín Villa.
Sí, home, Rodolfo Martín Villa era precisament el delegat dels estudiants anomenat per Madrid, perquè, esclar, els nomenaments eren a dit, i, per tant, ell era el delegado nacional, i nacional que volia dir tot Espanya, d'estudiants. Després, com que l'home sortint del sindicat mai va arribar a baixar-se del seu cotxe oficial, doncs, aleshores, va rebre càrrecs més interessants, per ell, suposo, com el de governador civil de Barcelona, en el qual també vaig tenir ocasió de tenir un cert contacte amb ell, que he explicat algunes vegades, però que ja que estem en pla Vedelletes, explicaré. L'any 71, per tant, 5 anys després d'aquesta caputxinada, delegada per als 50 anys, ergo, en fa 45, uns quants companys meus i jo, entre ells una persona que acabo d'esmentar, la Maria Aurèlia Capmany, doncs vàrem constituir el sindicat, no, dic malament, l'associació de veïns del barri en el que vivia, que era un barri molt tocat aquí, l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Sindicat que el senyor Martín Villa ens va prohibir. Cosa que ens va sorprendre perquè en aquest sindicat li havien donat exactament els mateixos estatuts que altres, torno a dir malament sindicat, que altres associacions de veïns que hi havia, sí. Doncs a Barcelona. Li van preguntar per què amb altres, amb aquests estatuts, les aprovava i a les nostres les aprovava, i el Martín Villa ens va dir que era una qüestió de noms, que ens deien de la izquierda. I van dir, home, però de l'Eixample, diu, és igual, però de la izquierda.
Molt bona aquesta.
Si ustedes canvien el nombre, se l'aprovaré. I li van dir, no és possible, perquè aquest barri, des del Pla Cerdà, que es diu l'esquerra de l'Eixample, i no serà vostè ara que li canviarà, per tant, no li volem canviar. L'home es va enfadar i va dir, pues sí, no se l'aprovo, doncs no se l'aprovaré. Com que ens va semblar que això era una perfecta cacicada, el que varen fer va ser un recurs en el seu immediat superior. No vivim en cap estat de dret, però sabia dir l'immediat superior. Qui era l'immediat superior del governador civil? El que en aquell temps es deia el ministro de la Governació, que seria l'actual ministre de l'Interior. Varen enviar el recurs al ministre de la Governació a Madrid amb mala sort, perquè quan el nostre recurs va arribar a Madrid, en Martín Villa me l'havien convertit en ministre de la Governació i el va tornar a denegar. La qual va ser una altra anècdota, prou interessant i prou curiosa. Bé, aquesta és una mica la figura d'en Martín Villa que acabes de comentar.
Arrímese más pa' acá. Aquí donde el sol calienta, Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal. Y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Una de les veus referencials de la cançó protesta a nivell internacional és Víctor Jara i aquesta Ni Chicha Ni Limonà, que és la que acabem de sentir. Et recordo que estàs escoltant Ràdio Estel, que aquest és el compromís ciutadà i que estem dedicant-lo a parlar amb Arcadi Oliveres a propòsit del 50è aniversari de la Caputxinada.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Arcadi, vas estar a l'acte de constitució de la Caputxina, de l'Assemblea d'Estudiants durant la Caputxinada, sí. Però vas haver de marxar perquè el pare el tenies fumut.
Amb un infart, el tenia amb un infart recent adquirit, per dir-ho així. Sí. I, esclar, sí, quan tu estàs estirat al llit amb un infart, saps que el teu fill està retingut per la policia per un acte clandestí, pots acabar-te morint. Que, per cert, ja es va morir d'un infart, encara que uns anys més tard. I aleshores em va semblar que era una qüestió de previsió de poder marxar i deixar-lo més tranquil.
Arcadi, però havies donat disgustos a casa o no?
Bé, una mica per aquest sentit, pels disgustos d'anar a les assemblees, en aquest sentit. Sí, a casa no és que fossin molt, molt tancats, més aviat en tenien aquestes coses, però bé, però evidentment jo ja crec que els pares sempre els hi feien una mica de respecte al que els pogués passar en els seus fills. Jo era el més gran dels germans, i per tant aquell que anava obrint una mica camí amb les coses, qualsevol actitud aquesta els hi podia semblar sorpresiva. No és que hi haguessin grans picabralles, hi havia aquells advertiments, escolta, nen, vés en compte, vigila, que això és perillós, etc. Però tampoc allò ha arribat a discussions virulentes.
I et van haver d'anar a buscar mai a la Via Laietana o no?
No, jo vaig haver d'anar a buscar el carnet.
I ja està, això és tot el que...
No, on vaig tenir l'agradable... Jo era contrari al règim, però com que no estava en cap partit polític clandestí ni era allà un activista diari en aquell temps, no vaig tenir grans problemes d'empresonament. Les incidències, jo diria que en el temps aquell van ser exactament tres. Una, la que acabem d'explicar, d'haver d'anar a recollir el carnet a la Via Laietana. L'altra, en certa manera, conseqüència del Sindicat Democràtic d'Estudiants és que aleshores ja a l'any 68, que havia adquirit alguns càrrecs dins del sindicat, era un dels responsables de la Facultat d'Econòmica, és el que estudiava, van organitzar el maig del 68, una reunió clandestina, de la qual, evidentment, la policia em va prendre nota, i si bé és veritat que no me li va detenir, sí que em van passar mans del Tribunal d'Ordre Públic, del famós top de Madrid, que em demanava un any de presó per activitats clandestines. Vaig tenir la gran sort de gaudir d'un advocat perfecte, un personatge viu i que mereix molt, jo diria, molt agraïment per part de molta gent, un advocat que es diu Francesc Casares i Potau, que avui en dia és molt vellet, però encara està escrivint les seves memòries i està fent coses molt, molt boniques, que ens va fer una defensa meravellosa i va aconseguir que ens absolgués el Tribunal d'Ordre Públic en els tres estudiants processats que estàvem aquells dies per allà. De manera que aquesta va ser una altra situació. Mm-hmm. I la tercera que vaig tenir contacte amb la policia va ser arrel d'una altra commemoració de les que té parlat ara, de la qual fa 40 anys, que és la Marxa de la Llibertat, que també em va conduir durant 3 dies als calabossos de Tortosa per haver participat en aquesta marxa.
Com vas assabentar-te'n de que es feia la caputxinada? Perquè això, evidentment, no s'aniria anunciant en veu alta ni posant...
No, però jo era un dels... A veure, cada facultat, això sí que ho havia fet. Jo en aquell moment estava a tercera carrera. Pensa que tot estava molt organitzat. Les carreres, excepte Medicina i Arquitectura, totes tenien 5 anys. Per tant, cada curs dels 5 anys de cada facultat tenia 10 representants. Per tant, cada facultat tenia 50 membres de l'assemblea. 10 membres de cada curs, per 5 cursos 50. Suposo que Medicina eren 60 i Arquitectura també. Però, en tot cas, i Enginyeria potser... I aleshores, aquestes persones, aquests 50, jo en vaig ser membre des de primer fins a cinquè. És a dir, dels 10 del meu curs, sempre vaig ser un dels 10 representants del curs. I, és clar, ser representant del curs volia dir anar constantment a les assemblees, i quan una cosa organitzava, com que precisament sortia de l'assemblea, te n'assabentaves dels primers. Això no hi havia cap dificultat. El que sí que després va ser una mica més complicat és quan ens van prohibir aquesta reunió de fer a la universitat, vàrem recórrer, com he explicat fa un moment, al convent dels Caputxins, i aleshores una feineta, perquè dels més jovenets que em van fer, és posar-me a la porta de la facultat i avisar als que venien a l'assemblea que això no es faria allà, sinó que anessin una mica amunt cap al convent dels Caputxins, que ja trobarien a la gent, bàsicament.
Intentant despistar la policia, però no ho va aconseguir.
La policia tenia xivatos, tenia gent informada, i era relativament fàcil saber-ho.
I... després, què és el que va passar-hi a la Caputxinada? Un cop ja vam saber que tu vas estar amb el teu pare, però a la Caputxinada seguien passant coses, la policia va encerclar, com deies tu, al convent.
Sí.
I a dintre, què?
Com es van organitzar? Jo diria que es van fer dues coses. Una, aquella que s'havia anat a fer, que era l'aprovació dels estatuts i la constitució del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. Això, per una banda... i això es va acompanyar amb una declaració que encara es pot trobar perfectament per internet, una anàlisi de la realitat universitària que jo diria que seria perfectament traslladable ara, 50 anys després, sobre la manipulació dels coneixements, sobre la manca de llibertats, sobre el mal sou dels professors, una sèrie de coses que avui en dia serien algunes d'elles perfectament repetibles. Aquesta va ser la primera part, l'acte, diguem-ne, més o menys oficial, a finalitzar el qual va ser com van marxar alguns. I els altres dos dies van ser creativitat, teatre, música, poesia, solidaritat externa a través dels petits mitjans que hi havia en aquell moment i, sobretot, conreu de l'amistat i disfrutar de l'acolliment que els caputxins van oferir a la gent.
Mm. Ara, el mes de març no fa fred, però fa 50 anys, el mes de març, que és hivern, feia el fred que tocava fer. Per tant, també deurien haver-hi aquestes coses, no? I, a més, estàs acollit en un convent que no deurien haver-hi prou llits...
No, per descomptat, la gent dormia a l'església. Penso, jo no vaig arribar a dormir, dormia en passadissos. I una cosa que val la pena explicar era... la qüestió de la infraestructura d'alimentació que van fer, perquè els caputxins deuen tenir una mica de reserva del rebost per quan han de necessitar alguna cosa, tenen algun convidat, però tenir-ne tants de cop no era fàcil.
As I went walking that ribbon of highway, I saw above me an endless skyway. I saw below me a golden valley. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. I've roamed and rambled, and I've followed my footsteps through the sparkling sands of your diamond desert. And all around me, a voice was sounding. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Sun comes shining and I went strolling, the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the fog was lifting, the voice was chanting, this land was made for you and me. Help me out. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land.
Sense moure'ns encara del continent americà, musicalment parlant, tenim també a Buddy Guthrie i el seu fill Arlo Guthrie, de qui acabem de sentir la cançó This Land Is Your Land, una de les cançons més emblemàtiques d'aquest autor nord-americà, també conegut per les seves cançons protesta, les seves cançons amb missatge.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Estem parlant amb l'Arcadi Oliveres a propòsit de la caputxinada que ell va viure molt intensament des de dins i des de fora. I ahir ens vam quedar amb les ganes de conèixer com funcionava el servei d'intendència d'un convent en el que hi havia uns quants capellans, però tampoc hi hauria espai per 450 persones, no, Arcadi? Com s'organitzava?
No, bé, esclar, hi havia dues necessitats urgents, o si tu vols tres, menjar, dormir i fer les necessitats, que s'havia de fer estrictament amb els lavabos que hi havia allà, de la manera que es pogués. El de dormir, doncs, amb mantes, sacs de dormir i abrics, i posant-se moltes vegades a dormir a terra, es va fer, avui en dia ens ha una mica exagerat, un tractament diferent. Les noies, que eren poques, tenien dret a habitació, tenien dret a llit, etc, etc, i els xicots, doncs, mira, havien d'anar per terra. Això era una mica propi d'aquella època, ara suposo que algú s'escandalitzaria que fos així, però era d'aquesta manera. Els aliments dels que disposaven el rebost dels frares eren, evidentment, existents, però també limitats. I un sistema que va funcionar molt i molt bé, i del qual se'n parla, va ser el veïnatge que els caputxins tenien amb el Col·legi del Liceu Francès. Els nens del Liceu Francès, jo penso que els professors també anaven aquells dos de matins i dues tardes que estava la gent tancada, portaven berenar, portaven esmorzar, i per la tàpia el llançaven tots per alimentar els que estaven tancats allà. És a dir, qui va subministrar més aliment va ser l'escola del Liceu Francès, però sobretot a través de la canalla dels mestres i dels pares, que feien uns esmorzars exquisits perquè els poguessin traslladar cap a l'altre, cap a l'altre costat.
Alimentar 450 persones no és fàcil, eh?
No és fàcil.
I més en la clandestinitat.
Encara que només dures dos dies, però saltaven els entrepans d'un costat a l'altre.
Està bé. Anava a preguntar també, una de les coses que diu la Maria Aurèlia Campmany és precisament això, que hi havia que hi havia poques dones. Diu, i a més, que les dones estaven a la cuina. Ho diu ella, eh?
Bé, sí, sí.
Deu ser així.
Sí. Jo no ho vaig viure, no t'ho puc dir-ho. La Maria Aurèlia era una dona reivindicativa com cal, i per tant, doncs, si ho va dir-ho i ho va dir, devia ser perquè tenia tota la raó.
I llavors la policia entra a dins.
Bé, hi van haver-hi moltes negociacions per part del pare provincial del moment, el que he esmentat abans, el pare Joan Botam, a veure si es podia buscar alguna solució pacífica, i, evidentment, per part del govern civil de Barcelona no hi havia molta voluntat, però sembla que el desallotjament es va fer quan, amb un Consell de Ministres, el general Franco va decidir que s'havia de fer sortir la gent. Llavors, les dones van entrar, es va fer sortir, tothom va entregar el carnet d'identitat, com havíem entregat nosaltres unes hores abans, i bé, el que es tractava era de passar després per aquella terrible comissaria de Via Laietana a veure si en allà retornaven el carnet. No tinc constància, no conec tampoc tots els detalls, de que en aquest cas hi haguessin hagut repressions físiques. És a dir, almenys quan jo vaig anar-hi, doncs, bueno, un mica espantat, em van entregar el carnet i es va acabar...
T'hauríem veure petitó, no?
I es va acabar l'Europa. Però tampoc tinc constància que els que eren els màxims líders en aquell moment del moviment tinguessin aleshores problemes de repressió física en el moment d'anar a recollir el carnet. Sí que hi van haver-hi, posteriorment, perquè el sindicat es va començar a moure, va fer moltes accions i moltes manifestacions, repressions acadèmiques, alguns companys meus que van haver d'acabar la carrera amb altres universitats perquè es van expulsar de la facultat d'aquí, i com que aquí a Catalunya hi havia una única facultat de cada cosa, perquè només existia la UB, no existien les altres universitats, si tot expulsaven aquí, companys meus, per exemple, d'Econòmiques, van haver d'anar a Bilbao a acabar la carrera, o altres van haver d'anar a Madrid, etc. Que això també va ser una forma de repressió, sobretot de repressió econòmica molt important, perquè la gent s'havia de pagar la carrera si la volia continuar en una ciutat diferent.
Mm-hmm. En fi, batalletes, eh? A propòsit d'aquesta caputxinada, tot ben interessant, Arcadi. Com a, recordes quins mitjans de comunicació van fer una mica més de seguiment de tota aquesta qüestió? I també quin paper tenies tu, no? Perquè comentava a micròfon tancat que alguna cosa hi havies fet amb el que avui seria com un departament de comunicació de la caputxinada.
No, poqueta cosa. A mi era comunicació externa.
Això vull dir, això.
Externa, sí. Que era el boca-orella, no? No és que jo tingués una publicació a la mà, sinó explicar-li a la gent i convocar-los i dir les reunions aquí, les reunions fan els caputxins, cosa d'aquesta mena. Esclar, que hi havia... Doncs en aquell temps hi havia bàsicament tres coses. Una, la premsa oficial. La premsa oficial no deia altra cosa que uns estudiants revoltosos s'han encerrat en el convent de los caputxinos i la policia les sacarà i s'ha acabat. Després hi havia, doncs, el que es podria fer en aquell temps, que era molt sovintejat, el famós ciclostil, la multicopista, començar a fer documents i repartir-los pel carrer, a les Rambles o on fos, per explicar el que passava. I finalment hi havia la premsa de partit, Treball del PSUC i coses per l'estil, que aquests també s'imprimien en una mica millors condicions, encara que igualment clandestines, i donava a conèixer la gent, i es reproduïa per doncs, Ràdio Pirinaica o Ràdio Espanya Independiente i coses d'aquestes.
Va haver-hi manifestacions després a propòsit d'aquest tancament. Has explicat repressions a les facultats, però al carrer què va passar?
No recordo que hagués passat res de més important.
Manifestacions no n'hi van haver?
Mira, de vegades tinc llacunes de memòria i no. Recordo alguns fets, aquests que havia viscut més directament, però allò que diguem manifestacions de solidaritat o d'això, no recordo. Ara no et podria dir, per exemple, si és la Universitat Complutense, que era l'altra universitat que es movia en aquell moment a Madrid, si va haver algun acte o no. Això hauria d'anar algun historiador que tingués millor memòria que jo que no recordés.
El dia... 17 de març podria ser. Això va ser del 9 a l'11, no?
Això va ser del 9 a l'11, exactament, sí.
I bé, entre documentació trobava això, que el 17 va haver-hi una gran manifestació i que es va omplir la Diagonal en els trams entre la Via Augusta i el Passeig de Gràcia i que no sé exactament...
Escolta, fas molt bé de recordar-m'ho, perquè no sé per què l'altre, com havia anat, ho tenia molt glori i això se me n'havia esborrat del cap.
Possiblement hi fossis.
Fas bé, fas bé. És possible, és possible. A vegades hi ha coses que a la vida et venen més present i d'altres que se te'n van, i en aquest cas se me n'ha anat.
De tot plegat, destacar la implicació de capellans i membres de l'Església a tota aquesta qüestió, no? Imagino, Arcadi, era el primer cop que... A més, una dictadura on l'Església era tan important.
no? I que sortien els capellans i que deien, i participaven en contra del règim. No?
Home, esclar, ja se sap que l'Església Oficial va recolzar l'Alçamiento Nacional, i encara recordem el cardenal Gomà i el cardenal Segura i el cardenal Pla i Daniel i tots aquests, allò, braço en alto, i el jefe de l'estat de Bajo Palio, això per descomptat. Ara, també és cert que, sobretot amb els aires que bufaven del Concili Vaticà II, una part important del clero, jo diria que Catalunya d'una manera bastant sòlida, va començar a treballar molt fortament en favor de les democràcies, en favor de les llibertats, en favor dels grups socials més desafavorits, i això es va veure en molts de casos en què es van crear també, doncs, es van donar cita, reunions, a dins de locals eclesials, pràcticament a tot arreu. La Llucia Oliva ho ha reproduït bastant en el seu documental dels santuaris, em penso que es diu, del franquisme, sí. I allà veurem de quina manera, doncs, l'Església va anar protegint molts actes d'aquesta mena.
La Bruguera scende una música, siedi e ascoltala insieme a me. Al profumo di pioggia e di erica, siedi e ascoltala insieme a me. Lascia che ci porti.
La Celtica Pachanca és una cançó del grup Modena City Ramblers, una formació italiana de Modena que té cançons, força cançons amb missatge social, però que també té aquest ritme encomanadís, diríem cèltic o nòrdic, però en canvi sorprenentment doncs, cantat en italià d'aquesta manera tan alegre. Són, com dèiem, els Modena City Ramblers, que han sonat un programa doncs, en el que hem parlat i estem parlant encara amb Arcadi Oliveres, i on la música protesta s'està convertint en el nostre propòsit, o millor dit, la nostra manera d'anar encadenant les seccions o els espais d'entrevista amb aquest economista i activista.
El compromís ciutadà.
Per què va ser important aquell episodi? Què té de transcendent la caputxinada?
Jo diria internament i externament, hi ha dues transcendències. Internament, la gent veia que la universitat era un àmbit com tants d'altres dins l'estat espanyol, amb què la llibertat gaudia per la seva absència permanent. La gent jove en general li agrada ser lliure. Veiem que en altres països del món els estudiants estaven organitzats amb sindicats que eren doncs, no pas reprimits i no pas organitzats pel govern, i va semblar que internament calia que la universitat doncs, tingués un sindicat d'aquesta mena. Però jo diria que també hi ha una repercussió externa, perquè si llegim ara els documents que es van redactar en aquell moment, donaven a la universitat un paper de presència, de crítica, de revolta, de reforma de la societat, que ja m'agradaria que tingués avui en dia.
Ah, sí?
És a dir, aquella universitat...
S'ha perdut, això?
Estava apagadota, estava tapada, tenia poques opcions, coses d'aquesta mena. Però el que volia la caputxinada, l'acte que es va fer allà, si llegim el document, que és molt fàcilment trobable per internet, document de la caputxinada, veurem que li donava a la universitat un paper que jo voldria que el tingués avui en dia, que també aquesta universitat, per exemple, jo estic a la Facultat d'Econòmics, davant d'aquests 8 anys de crisi que portem a la universitat, ni mu, em sembla que hauria de tenir un paper actiu a la universitat, oi? Doncs allà se l'hauria de donar. Per tant, interna, que calia que hi haguessin llibertats reconegudes a dins dels recintes universitaris, i externa, amb la mesura en què se l'hauria de donar a la universitat aquest sentit crític, aquest sentit de curiositat, aquest sentit de revolta, aquest sentit d'organització social que calia que tingués.
M'he oblidat de fer-te una pregunta, Arcadi,
sí,
que és l'idioma amb el que es va fer la caputxinada. Era allò típic que quan s'agafava el micròfon es parlava en castellà i amb el company del costat es parlava en català, o es va fer tot en català, recordes?
Mira, ho recordo malament. Jo diria que va ser bilingüe, perquè teníem gent que venia de fora. Recordo, per exemple, un personatge il·lustre, l'Agustín García Calvo, que va ser un catedràtic de la Universitat de Madrid, amb molta empenta, que, evidentment, al venir de Madrid va fer la seva intervenció en castellà. En aquell temps has de pensar que el llenguatge oficial a la universitat sempre és el castellà, fins i tot per part dels professors catalans. I els documents que jo he llegit estan fets en català, però no sé si han estat traduïts posteriorment o no. I en aquí torno a tenir una altra llacuna de memòria. Jo diria que...
Aquesta no la puc resoldre a través de la documentació.
No,
eh?
Tampoc.
No. El que sí que he vist és alguna fotografia en el que es veuen cartells que diuen Assemblea Constituent, i això ho diu en català.
Sí,
per exemple,
sí. No, i les convocatòries també, però ara, si després allà es parlava més o menys, se'm fa difícil dir. De vegades, a més, com que ara també, però en aquell temps érem especialment bilingües, no tenies massa solució de continuïtat si es parlava amb una llengua, per la qual és una mica llàstima de no haver-ho fet, però era així.
Ja. També tinc anotat per aquí en els apunts que era l'època de la campanya Volem bisbes catalans. No sé si la recordes, si sona.
Sí, perquè el que va passar és que aleshores, suposo que per raons d'edat, va plegar el bisbe de Barcelona, don Gregorio Modrego Causaus, que era el bisbe de la meva infància, i com a bisbe van nomenar a don Marcelo González, que, bueno, doncs, evidentment, ja se sabia, però no sé de quin lloc era, però en tot cas no era català, i en aquell moment es va produir una fortíssima campanya que va fer que el seu bisbat, o el seu mandat, o no sé com s'ha de dir, a la ciutat de Barcelona, fos relativament curt, perquè les protestes van ser severes, i de molta mena, permetem que amb una certa frivolitat expliqui una anècdota.
Home, i tant.
La campanya dels bisbes catalans era molt forta, i amb un cartell aquí a la ciutat de Barcelona hi havia un grafiti, ara en dirien grafiti, en aquell temps deia una pintada,
sí,
que hi havia un grup que deia, recordem la immigració andalusa a Catalunya, aquella època deia como que somos mayoría, lo queremos de Almería, en lloc que fos el bisbe català. Però bé, era una de les coses que es deia en aquell moment. No, i aleshores ja posteriorment això es va subsanar, perquè pocs anys després, jo diria que fins abans de la seva jubilació, va ser nomenat el bisbe Narcís Jubany, que aquest ja era català de soc arrel, i per tant el tema aquest es va acabar, però la campanya va ser forta en aquell moment, ja ho crec.
És antecedent la caputxinada de lluites més recents que hagin arribat avui en dia?
Bé, lluites n'hi ha hagut moltes. Jo diria que no es pot dir que la caputxinada sigui un antecedent únic. La caputxinada pot ser un element més de les moltes coses que van anar sorgint. Recordem, ho he dit abans una mica de passada, que dos anys després vàrem tenir el famós maig francès del 68, que aquesta sí que va ser una revolta social gairebé a escala mundial i va ser prou important. També vàrem tenir la creació dels sindicats clandestins, més endavant això que has esmentat fa una estona, associacions de veïns, algunes dins d'esglésies, altres fora d'esglésies, i sempre hi va haver-hi aquesta acció, pràcticament unitària fins a la mort d'en Franco, i després de la mort d'en Franco aleshores ja va començar una certa dispersió, perquè, és clar, ja no era només dir que no volíem la dictadura, era que volíem un altre món diferent, i aquest món diferent cadascú volia d'una forma variada, amb la qual ja la unitat aquella anterior va desaparèixer una mica.
Però, de totes maneres, aquella caputxinada sí que va significar, i és una pregunta, una escletxa de que la dictadura s'acabaria algun dia i de que tornaríem a viure en un país més lliure, va significar alguna cosa així, un punt d'esperança?
Podia significar-ho, va ser una època esperançada, no va arribar de seguida. Estem parlant d'una caputxinada del 66, en Franco va morir el 75.
9 anys.
Les primeres eleccions van ser el 77, la Constitució és del 78, amb el qual vol dir que encara ens faltaria temps d'arribar-ho. Però sí que va obrir una porta, pensem que també mentrestant hi hagué doncs, la creació dels sindicats, comissions de nou, i UGT, que sortia una mica de la situació antiga, igual que la CNT, i per tant, doncs, això formava part de tot un mica de renaixement, cosa que també no venia només donada per això. Pensem que els anys 60 van ser uns anys d'expansió econòmica, aquí es va entrar en allò que es va dir el desenrotllisme, el consumisme, que no pas el comunisme, sinó el consumisme, i això, evidentment, l'arribada del turisme i coses per l'estil, va obrir les portes cap enfora. Aleshores, les ànsies de llibertat eren una mica més grans i la caputxinada podia ser una d'aquestes manifestacions importants. Pels que estàvem en el món estudiantil, molt importants, però persones que potser estaven en el món dels serveis, en el món de l'indústria, potser no els semblava tan important, esclar.
Mm. Era una època molt interessant, aquella del franquisme, sociològicament parlant, i des de l'òptica universitària, però ara també hi ha altres coses, no? I que també vivim amb certa intensitat i una mica de lluita, no? O no?
Per mi, que eren molt interessants aquelles, no hi ha dubte, perquè en aquella època jo tenia 20 anys, que penso que és de les millors èpoques que pots tenir la vida, quan tens 20 anys. I, per tant, des d'aquest punt de vista, la cosa era positiva. Ara, també és cert que de lluites, per sort o per desgràcia, perquè si s'han de lluitar és que hi ha desgràcies, n'hi ha hagut sempre, i més encara en els moments de deteriorament social i de deteriorament de llibertats, com el que estem vivint en aquest moment. Aquesta crisi ha sigut duríssima per molta gent, ens obliga a rebel·lar-nos. El drama migratori ens obliga a rebel·lar-nos. La restricció de llibertats ens obliga a rebel·lar-nos. El control social que s'està produint ens obliga a rebel·lar-nos. Per tant, encara que ara no tinguem aquella bota del franquisme de pitjar-nos al damunt, hi ha moltes causes per les que mereix la pena, i jo diria per la qual estem obligats a seguir lluitant.
Bé, hem acabat de sortir de la crisi que n'anuncien ja una altra, no? No sé si acabarà arribant o no, però...
Sí, perquè inclús jo penso que els especuladors immobiliaris ja tornen a veure la joia aquí de la inversió especulativa i amb ganes d'anar endavant. L'home és l'únic animal que ens ensopega dues vegades la mateixa pedra.
I 50, no? Arcadi, el propòsit de la conversa és la caputxinada. Hi ha una cosa que has comentat abans, que van ser aquestes marxes que es van fer fa 40 anys, no? I has parlat de l'Assemblea de Catalunya, correcte?
Correcte.
I la taula rodona. Què va ser la taula rodona?
Mira, en l'Assemblea de Catalunya hi havia molta gent. Primer, tinc un altre forat de memòria, jo crec que, si no m'equivoco, i em puc equivocar, la taula rodona va acabar amb el que es va acabar dient el Consell de Forces Polítiques de Catalunya. Uh-huh. És a dir, l'Assemblea de Catalunya era un moviment de base molt ampli en el que s'hi movien partits, s'hi movien sindicats, s'hi movien associacions de veïns, s'hi movien moviments socials de molta mena, i aleshores, sobretot per part dels grups polítics, es va anar seleccionant una mica doncs, aquella gent que venia a dir una cosa i va constituir el Consell de Forces Polítiques, dels quals els que estaven més aviat en moments de base a l'Assemblea de Catalunya es van enfadar una mica, perquè van pensar que una cosa que era de tothom passava a ser d'uns pocs. Però ara tinc un lapsus i tampoc et puc dir si aquesta taula rodona és la que va donar lloc al Consell de Forces Polítiques o si havia nascut independentment dins l'Assemblea. No ho sé.
Bueno, en qualsevol cas, pel que tinc entès, i això no es contradiu amb el que acabes de dir, llegir amb la documentació, preparant l'entrevista, que era la primera trobada entre forces de diferents sensibilitats, forces polítiques de diferents sensibilitats que s'havien pogut asserar per primera vegada després de molts anys obscurs a parlar. Per tant,
doncs
va en la línia...
La fase prèvia en aquest Consell de Forces Polítiques.
Aquesta Assemblea de Catalunya ja era un precedent de l'Assemblea Nacional Catalana. I anar una mica més enllà, inclús si aquesta caputxinada podia tenir la llavor del que després ha estat més una reivindicació nacionalista, no? Com ho veus?
Bé, l'Assemblea de Catalunya, evidentment, era nacionalista en la mesura en què un dels seus objectius era l'Estatut d'Autonomia. A part que la llibertat ja podia ser perfectament nacionalista, l'autonomia era clarament una solució d'aquesta voluntat. Tots sabem que el procés independentista de Catalunya ha madurat a partir d'aquella famosa sentència del Tribunal Constitucional que no permetia l'ampliació de competències de l'Estatut i, sobretot, d'aquella fortíssima manifestació del 10... Penso que era, no sé quin dia...
De juliol del 2010.
Que va ser simbolitzada per la nostra malauradament desapareguda companya Muriel Casals, que també estaven allà, que sí que va ser el moment en què es va donar aquest caire independentista a la reivindicació. Per tant, una cosa que s'havia produït doncs, 40 anys abans o 45 anys abans, no es podia pensar que tingués el mateix caràcter. Que l'Assemblea de Catalunya volia aquesta autonomia, que dins l'Assemblea de Catalunya hi havia personatges com en Lluís Maria Xirinacs, que ja es reclamaven en aquell moment independentistes, i que val la pena dir-ho i dir-ho públicament, doncs segurament sí. Que el fet que eren moltes forces diferents de caire social que estaven integrades allà pot tenir una certa similitud amb l'Assemblea Nacional Catalana d'ara, també és veritat. Ara, jo no sé si podríem trobar-hi un vincle molt directe.
Una setmana abans de la caputxinada, i aquest és l'esdeveniment del qual parlava de fa 42 anys, una setmana abans de la caputxinada, és a dir, un 2 de març, però aquest cop no del 66, sinó del 74, es va produir un altre episodi a recordar.
A Vitòria.
L'assassinat de Puig Antic.
Em passava que...
Però podria ser
que... És que a la Vitòria també aquests dies estem celebrant, recordant els assassinats de la policia amb treballadors de Vitòria. Vitòria, hermanos, nosotros no olvidamos.
El Pablo Iglesias em sembla que els va anomenar, no?
Sí. Però és veritat, l'execució, l'assassinat, el crim fet amb en Salvador de Puig Antic.
Recordes com el vas viure?
No. Jo vaig viure bastant de prop el següent, el del Chiqui. Aquest es produiria... El del Puig Antic era l'any 74, exactament com dius tu. A veure, el vaig viure, evidentment, amb tristor, però no recordo els antecedents, perquè en aquell moment no estava implicat en cap campanya contra la pena de mort, cosa que sí que m'implicaria l'any següent, quan hi hauria el procés primer, que acabaria jutjant a 8 o 9 persones, 10 condemnades a mort, de les quals 5 van ser commutades i 5 foren executades. L'única vinculació que vaig tenir amb l'execució d'en Puig Antic, que en certa manera ha acabat marcant tota la vida, és que poques setmanes després, i arrel precisament de l'execució, per tant, ell ja estava executat, el que sí que varen decidir era diferents moviments socials de Catalunya tirar endavant això que estava dient, la campanya contra la pena de mort. Per tant, no la varen fer abans, sinó que la varen fer conseqüència de l'execució d'en Puig Antic. I, precisament, començant aquesta campanya, devia ser el maig o alguna cosa per l'estil, d'aquell any 74, va ser quan, fent un dels actes inicials de la campanya, vaig seure darrere una taula i vaig pronunciar la meva conferència de la meva vida, que després m'ha tocat fer moltes i m'agrada molt fer-ne, però allò que es diu, quin record tens, quin dia va seure en una taula, allò que van posar el got i van dir, parli vostè, doncs va ser el mes de maig del 74, un o dos mesos hauria de ser, després de l'execució d'en Puig Antic. Precisament com a primer acte de la campanya que varen fer contra la pena de mort. Per tant, no puc dir que tingués una intervenció ni una presència amb el Puig Antic, sinó que posteriori ell va obrir la porta que tiréssim endavant aquesta campanya. El del Puig Antic, en tot cas, va ser un crim execrable. Això no cal dir-ho.
I, vaja, la primera conferència, 500, em sembla que surten els números que em fas a l'any, una cosa així.
La primera.
Arcadi Oliveres, ha estat un plaer tenir-te aquesta setmana al Compromís Ciutadà. Sí. T'has fet escoltar molt, com sempre, però, a més, quan es parla de batalletes, d'anècdotes, d'històries... encara és més entranyable sentir-ho.
Ja veus que l'edat no perdona, tinc uns forats a la memòria, a vegades em fa difícil.
No passa res, en absolut. Ha estat un plaer.
Gràcies per mi també. Per mi també, fins la propera.
Que vagi bé.
Ràdio Estel. L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.